Enigma Reverte.
Les 12 i 12 minuts, iniciem aquesta tercera i última hora del Sant Cugat a Fons d'avui dimarts. Amb aquesta sintonia inconfusible, ja sabeu que els dimarts a aquesta hora toca parlar de gastronomia. Fer una mica de salivera, i avui la proposta són ni més ni menys que els calçots. Per parlar de receptes de calçots, per veure altres maneres de cuinar el calçot, que no sigui una calçotada, això sí, no us l'estalvieu, la calçotada s'ha de fer. Hem convidat una vegada més a la Sílvia Soto del blog Cuinetes. Sílvia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia. No ens estalviem una calçotada, per favor.
No, 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 sobretot, vull dir que com a mínim una a l'any ha de caure.
Però a banda d'això, sí que ens venia de gust trobar altres maneres de cuinar el calçot, perquè no ens quedem només amb el calçot de la calçotada, sinó que li donem més sortida, altres possibilitats, altres opcions, i tu en tens unes quantes.
I tant, d'opcions en tenim moltes. D'entrada, sobretot el que dèiem, no ens estalviem a l'àpat més irreverent de l'hivern, que és la calçotada, que és aquell dia que tot allò que et deien a casa de no es menja amb les mans, no ens embrutem, has de menjar assentat a taula. La calçotada és tot el contrari, és un àpat a l'aire lliure, peu dret, on ens embrutem, el sutge dels calçots doncs no passa res, no? Si tenim la cara emmascarada. I jo crec que és un gran àpat que tenim a Catalunya, que de fet no té gaire més de 100 anys d'història, per això, que sembla que igual... Però no, és relativament nou. Què fem tots aquests calçots que de vegades, després d'una calçotada, sobretot feu una més? No patiu, és a dir, si us diuen no, per un grup de 10 feu uns 250 calçots tranquil·lament. I després, si en sobren, podem fer receptes molt, molt interessants. El calçot el podem tractar de dues maneres, és a dir, si el cuinem en cru, no deixa de ser gaire diferent una ceba tendra. Jo crec que gran part de la gràcia que té aplicat a les receptes és quan ja l'hem escalivat, és a dir, tots aquells calçots que ens han sobrat o que hem reservat expressament després d'una calçotada, guardem-los perquè ens permeten fer un munt de receptes que ja tindran aquell toc dolcenc del calçot quan ha estat fet a flama, amb el regust del fum també del mateix foc, i ens porten uns matisos molt, molt, molt interessants en els plats.
Doncs mira que no ho havíem pensat, eh?
No, per això que s'ha de fer això, de reservar-ne un bon grapat. I us portem, unes quantes propostes. Si et sembla, comencem amb ara que d'aquí poc entrarem a Quaresma, comencem amb un bacallà. Doncs una bona opció és un bacallà confitat, amb oli, amb escuma de calçots i romesco.
Bueno.
La combinació és molt, molt bona. Podem aprofitar aquests calçots. I bueno, després, per confitar el bacallà, més o menys sabeu com va, amb un cassó d'oli, no patim, ha de quedar cobert. Per això va millor fer-ho amb un cassó, perquè és més estret i no gastarem tant d'oli. Podem posar un gra d'all, però el tema del confitat és que sobretot no hem de fregir. Confitar vol dir que... Vigilem, és a dir, això que anem a dir ara s'ha de fer o amb un termòmetre o amb molt de compte, ha d'estar el foc al mínim possible, que tu poguessis posar el dit a dins i el notis calent però no et cremis. Val? I després el tindríem allà submergit, el bacallà, i en quan a l'apretar el bacallà veiem que les làmines ja es comencen a separar una mica, és el punt de confitat just que necessitem. No necessitem que cogui, ens interessa que estigui confitadet. Aquest el reservem i després a l'hora de muntar seria en el plat fer una base de romesco damunt el bacallà aquest que hem confitat. I com farem la crema de calçots? Doncs en un cassó posem aquests calçots que ens han quedat, els tallem a rodelles i un cop pelats i nets, els posem amb crema de llet i ho deixem això que vagi coent a poc uns 15 minuts. Després això ho triturarem ben triturat, ho afinem de sal i pebre al nostre gust, i un cop tebi ho podem o muntar amb unes varetes o si tenim un sifó d'aquests que ara cada vegada en tenim més a les llars, aquests els... més professionals, eh?
Sí, sí, els que veiem els programes.
Exacte. Un sifó d'aquests, però si no es pot fer perfectament amb les varetes elèctriques. I després muntaríem aquesta crema de calçots, com si fos una nata, com que té la base de nata ens muntarà, i després això ho posem damunt d'aquest bacallà ben napat, i tindríem doncs la primera recepta, no? I a part molt de Quaresma, aquest bacallà.
Ui, i aquesta hora. Sí. Aquesta hora, Sílvia.
Comença, clar,
i el bacallà.
Home, que ve tant de gust ara. Aprofitant la mateixa crema que hem fet de calçots amb la mateixa recepta, podem fer un aperitiu també molt divertit, que quedes molt bé, no? Perquè dius, bueno, què fas ara que està tan de moda això de fer gotets d'aperitiu?
Sí.
Un gotet petit de en català, crec que n'hi diuen, bueno, xarrup. Chupito,
sí,
pel
sí.
més conegut. Doncs podríem posar una base de salsa de romesco a baix i a sobre hi afegim aquesta crema de calçots que hem fet una mica muntada. I això és un aperitiu també que quedes la mar de bé, un polsim de pebre per sobre i bueno, hi tens un gotet de benvinguda, no? D'àpat, d'aperitiu. Altres coses, continuem, estem molt de Quaresma, veig, perquè us porto també uns bunyols. També començarem amb temps de bunyols. I a la mateixa massa de bunyols, que segur que qui menys n'ha fet a casa, no? Farina, llevat, llet i sal, fer una bona massa que ens quedi, que tingui cos. I aquí podem afegir unes cuetes de gamba, crua, no cal coure-la, I també tallem els calçots aquests que ens han quedat, els tallem a rodelles ben finets, els afegim a la massa, fem una bona massa i després d'aquí podem fer bunyols de calçots amb gamba. I queda boníssim, també.
Tens solucions per tot, eh?
Sí, clar, i a part aprofitem, saps? És cuina ben bé d'aprofitament, tot el que estem dient. Clar que, a veure, la gamba, sí, molt d'aprofitament. Però no cal que ens gastem molts diners, també. És a dir, hi ha gambes petitones que, com que igualment l'hem de fer a bocinets, ens donaran un resultat també boníssim. I bueno, ja continuats, ja que la casa és gran. Què us sembla una coca de calçots amb escamarlans i romesco?
Buah, això ja és...
Bueno, això ja és d'aquest...
Llançar la casa per la finestra, sí. Això és festa.
El que passa que és una coca que realment és... No té gaire complicació, perquè la fem amb una pasta que ja està feta, no cal que fem massa, que és la pasta filo. No sé si la coneixeu. És una pasta molt fineta, recorda a un full de paper. I és molt fineta.
Sí.
La venen a molts supermercats, a l'àrea de refrigerats o congelada, de vegades es pot trobar, i és finíssima, és com un paper. I l'únic que s'ha de vigilar és que s'asseca amb facilitat. I després, doncs, bueno, està ben protegida en paper, ja te la venen, ben protegida, i l'únic que hem de cuidar és que no ens quedi fora i no es ressequi. Però si aquesta massa de filó l'agafem, la fem a rectangles, i fem una capa, com si fos un mil fulls, com l'enganxarem? Entre elles pinzellem amb oli d'oliva i anem posant capes d'aquests rectangles de pasta filó. Damunt hi posem els calçots que tenim escalivats, ja nets, i això ho enfornem uns 180 graus durant uns 9 minuts, i de moment que vagi fent, anem coent aquesta coca amb els calçots. A part, podem agafar uns escamarlans, si us venen de gust unes gambes. Si us vingués de gust algun bolet també ho podríem fer. És a dir, després hi ha una mica d'imaginació al poder.
Cadascú el seu gust.
Sí, el que passa que realment el maridatge que fa, diguem, el calçot amb el marisc, amb la gamba, l'escamarrà, i queda molt, molt bé. Per això és com molt recurrent d'anar dient, vale, gamba, escamarlà, però podríem fer també amb qualsevol altre bolet de temporada d'aquests hivern, bueno, amb aquest hivern una mica estrany que ens està fent, però bueno, mira quins bolets trobem. Els escamarlans, quan els tenim pelats, els saltegem lleugerament, no gaire, va? Perquè el marisc, la gamba, l'escamarlà, ja hem dit alguna vegada que no s'ha de fer massa, perquè si no se'ns torna xicletós. I ens interessa que tingui una textura carnosa, sucosa, no? Per tant, els farem poquet. Quan ja tenim les coques fetes, les traiem del forn, posem els escamarlans aquests que hem saltejat a sobre i unes puntetes de romesco a sobre de la mateixa coca. I ja per acabar-ho i fer veure que hi ha alguna cosa de verd, hi podem posar un grapat d'escarola sobre de la coca i la presentació és molt maca. És una coca com per un entrant que fa molt i molt de goig.
Déu-n'hi-do,
eh? Sí.
Com t'ho curres, eh?
Home, realment són receptes que tampoc tenen molta complicació i que, bueno, ens aporten maneres diferents de menjar calçots.
És que jo crec que aquí el que prima, no només en aquest cas, sinó en moltes receptes a la cuina, el tema de la imaginació.
Sí.
No?
Sí,
i de pensar, a veure, això, amb què m'agradaria trobar-m'ho, no?
Exacte,
i anar fent.
Sobretot no tenir por de fer provatures, perquè de fet tothom, tots aprenem d'assaig-error, un dia ens sortirà molt bé i ho repetirem, d'altres no tant, però ja sabrem doncs, que per aquí no cal anar-hi. Però i tant, és la cuina és un petit laboratori on s'ha d'experimentar i jugar amb els sentits, i a part, què més satisfactori que després menjar-te alguna cosa que has fet tu i que estàs satisfet, no, del resultat.
Què més? Hi ha alguna proposta més?
Sí, en tenim un parell més que ja serien plats més consistents, eh? Ja estem parlant d'un segon. Que millor acompanyar-lo d'algú verd davant, una bona amanida, d'escarola, per exemple, ara boníssima que està, i jugar amb els fruits que tinguem de temporada, unes bones verdures fetes a la brasa o escalivades, però bueno, un dels plats potents i quasi de festa major, si em permets, seria el filet de vedella amb melmelada de calçot i fetge gras. Molt bo, el que passa que és un plat molt contundent i sempre podríem... Està inspirat en el tornedo Rossini, de fet, no? Que és el filet amb l'escalopa de foie posada a sobre. Doncs, si en aquesta mateixa recepta que fem el filet fem una melmelada de calçot, que també en podem fer i queda molt bé acompanyant carns vermelles o algun peix... Fins i tot se'n fan postres, es pot acompanyar algun postre amb melmelada de calçot. Amb formatges, marida molt bé amb formatge també la melmelada de calçot. I aquest filet el que faríem és marcar-lo bé a la planxa, amb l'escalopa de foie faríem el mateix, posaríem entremig una capa de melmelada de calçot i podem fer una reducció de Pedro Ximénez, no? Que és la salsa que acompanya per excel·lència els tornedos Rossini. I aquí sí que, el que dèiem, acompanyem un bol de verd.
Sí, no, i has fet bé de recomanar una bona amanida per davant.
Sí, perquè és un plat contundent, no? I amb força contingut de greix el tenir el foie, que pot ser una escalopa primeta, tampoc ens passem, perquè si no sí que pot arribar a embafar, però realment la combinació és deliciosa, és boníssima. I ja per acabar, una recepta que també és molt contundent i ens serviria de segon plat, seria el risotto de costella de porc, calçots i gambes. Ve a ser un mar i muntanya, però en format risotto, no? Que és aquest estil d'arròs italià que cada vegada estem fent més a casa nostra, cremós, i que aquí a casa el podem fer, de fet, amb el tipus d'arròs bomba. Sí que n'hi ha d'altres tipus italians, no? Que hi ha a la Querello, per exemple, és un que funciona molt bé amb risottos. I com el faríem aquest risotto? Doncs el que, per començar una altra vegada, marquem les gambes, poquet, les reservem, i després en la mateixa cassola marquem uns deuets de costella de porc, afegirem els calçots que ja teníem escalivats també talladets a rodelles, i un cop ja ho tenim tot ben daurat, afegim l'arròs, per unes 4 persones, uns 300 grams. Això dels 100 grams per persona és un mite, o si més no, si és arròs blanc sol, molt bé, però si hi posem altres ingredients,
clar,
si és un arròs a la cassola o és alguna paella, sempre rebaixem una miqueta, perquè si no ens quedaria massa arròs. Aquest arròs el posem, el nacarem una miqueta abans d'afegir cap líquid, i un cop ja el tenim amb aquest potet transparent, i afegirem una copa de vi blanc. Quan s'hagi evaporat del tot, tindrem a punt un brou. Podem triar entre un brou de carn o un de peix. Com que estem parlant d'un mar i muntanya, sempre en funció de quin gust volem que predomini, no? Si més a mar o més de carn. I després, cullerot a cullerot, anar remenant. La tècnica del risotto, bàsicament, és que alliberi tot aquest contingut de midó que té a l'arròs perquè ens quedi cremós, no? I després, doncs, fins que no s'ha begut el cullerot, no n'afegim un altre. I això ho anirem fent, repetint, durant uns 18 minuts. En aquest punt ho apartem del foc, que estarà ben calent, posem una nou de mantega, formatge parmesà, ho remenem que quedi tot ben integrat i per acabar afegim les gambes que havíem saltejat prèviament. I ja tindríem el risotto de costella de porc, calçots i gambes acabat.
Hem quedat servits, però molt ben servits. Bé, ens quedarà un element que és indispensable si hem de fer una calçotada com Déu mana.
Oh, i tant.
Val? Però, si et sembla, ara fem un parèntesi i ens n'anem fins a la cooperativa L'Ortiga i anem a la terra, que és d'allà on s'arrenquen els calçots. Tenim el Kevin Fisher al telèfon. Kevin, molt bon dia. Kevin, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí, ara t'escoltem.
Em sentiu?
Sí, sí, ara et sentim claríssimament. Bé, ha començat...
fa molt bé, pot ser que la cosa quedi una mica embantada. Vaja, diguem.
Vaja, volíem parlar de calçots i volíem saber de com està la temporada, quines perspectives teniu. Heu collit ja calçots?
Sí, nosaltres no estem, diguéssim, el calçot, però ens...
Tenim problemes. Això és el vent, eh? Quina llàstima, el vent ens està complicant la comunicació amb el Kevin i teníem molta il·lusió per anar directament al lloc on es fan els calçots perquè ens expliqui la persona que es dedica al cultiu dels aliments que ens dona la terra i en aquest cas dels calçots per conèixer algunes qüestions sobre aquest aliment. Però anem a acompanyar el calçot amb la salsa?
Perfecte. Sílvia? Sí, doncs com tot bon calçot ha d'anar acompanyat d'una bona salsa de romesco, que com passa en moltes receptes tradicionals catalanes, hi ha tantes receptes com cases hi ha. Cadascú la fa a la seva manera, sempre partint d'uns ingredients base. Com fer amb la salsa romesco? A veure, partim d'oli d'oliva, ametlles, tomacons, galetes Maria o carquinyolis, i entraríem dins de les diferents versions, una cabeça d'alls grossa, un manat de julivert, hi ha qui no n'hi posa, però en principi la recepta hi queda bé, una cullereta de pebre vermell o nyora, un trosset de bitxo, o no, depèn del picant que vulguem, i després sal. Sempre partim de que hem d'escalivar la cabeça d'alls i hem d'escalivar els tomacons. Un cop els tenim escalivats, els pelem i en un pot de tormix posem, o un morter, si ho fem ja de manera més artesanal, posaríem els ingredients sòlids, els tomacons, els carquinyolis, les ametlles, la cabeça d'alls que ja tenim fet al forn, que tenim escalivada, i després tot això doncs, ho trituraríem ben bé fins que quedés una pasta molt fineta i aleshores aniríem afegint com si féssim un allioli a l'oli mica en mica fins que ens quedi la textura de salsa desitjada. Personalment, jo com el faig? Jo afegeixo un rajolinet de vinagre, que crec que queda molt bé. Hi ha moltes receptes que n'hi posen i d'altres que no. Jo crec que el toc aquest d'acidesa que li dona el vinagre li queda molt i molt bé. I bueno, de fet, és una salsa que amb calçots ho sents, és a dir, que amb pa, per sucar pa, ja és fantàstic, o una torrada, una torrada d'aquests esmorzars de forquilla ben sucada amb salsa de romesco és una delícia.
Bé, doncs ja tenim la salsa a punt, però ens falten els calçots. Anem a veure si els podem arrencar de la terra, novament amb la comunicació amb el Kevin Fisher. Kevin.
Hola, bon dia.
Ara sí, a veure si tenim una miqueta més de sort.
Aviam si tenim sort.
Em deies que a veure, que el vostre cultiu no està especialitzat en calçot, que feu una mica de tot, però
nosaltres fem horta variada. I la venem, fem horta ecològica i la venem en cistelles. I el calçot el fem simplement com una anècdota de temporada de la calçotada que fem anual amb tots els consumidors i després doncs la part de la producció que ens sobra la venem per calçotades particulars de gent que munta calçotades. Fins i tot si l'any és bo com aquest i ens sobren calçots, els posem també a les cistelles com a verdura de taula, diguéssim, calçot per cuinar.
I quina producció feu?
Em sembla que va sobre els 6 o 7 mil calçots a l'any, vull dir que és una producció molt petiteta.
I la venda la feu a Valldoreix, a Sant Cugat, a les Rodalies?
Ho sento molt malament, disculpa. Pots repetir?
Dic que la venda dels calçots, d'aquestes cistelles, la feu a Valldoreix, a Sant Cugat i també a Rodalies?
Sí, les cistelles les fem tant en grups de consum que estan en llocs en llocs fixes, diguéssim, i passen a recollir cada família la seva cistella, però estan organitzats per rebre-les totes juntes en un lloc, o amb cistelles a domicili. Llavors hi ha gent que a la seva cistella a domicili es demana també uns calçots per fer-se la seva calçotada o així, i aquestes cistelles a domicili van ara mateix de Sant Cugat, Rubí, Valldoreig, Terrassa, n'hi ha alguna que arriba a Barcelona, però més aviat poques, és a l'entorn d'aquí del Vallès del Ripé.
Explica'ns, a veure si el vent ens ho permet, explica'ns quin és el procés de cultiu del calçot.
El calçot és un cultiu molt llarg, i si el féssim des de bones a primeres, des de la llavor d'aquesta varietat, primer es fa una sembra de llavor per aconseguir unes cebes, una sola ceba. És a dir, es sembra la llavor a principis d'any, es fa el planter, aquest planter, que són plantes petites, es posen a terra per aconseguir-ne fer cebes, i aquestes cebes són unes cebes blanques com semblant a les cebes que tenim, diguéssim, de consum, una ceba, una ceba. I aquesta ceba es guarda fins l'any vinent, que llavors es planta la ceba a terra amb l'objectiu que trigui molts ulls. Cada un dels ulls acabarà triguent un calçot, és a dir, cada una ceba en traiem 5 o 6 o 7 calçots.
Mm-hmm. Necessiten...
Per tant, el cicle complet és llarguíssim, dura gairebé 2 anys.
Déu-n'hi-do. Necessita alguna cura, alguna atenció especial?
És una planta bastant resistent. Com el cultiu de la ceba en general, doncs les úniques coses que té són algunes malalties de fongs, així si fa un hivern molt humit, doncs a vegades que agafen mildiu o agafen un altre fong, que és la cendrosa, però en general és un cultiu que necessita molts pocs tractaments, no té plagues i que és senzill. És a dir, no, el que sempre té el confort perquè estigui ben fet és que estigui calçat, que és el gest de posar-hi terra a sobre i d'anar fent uns cavallons perquè quedi una planta doncs llarga i emblanquinada, no? I que tingui el tamany aquest, que és el que a la gent ens agrada per cuinar-lo després.
Has dit que aquesta era una bona temporada, no? La climatologia ha ajudat perquè...
Sí, sobretot si tenim rec auxiliar, si algú ha posat calçot de secar, que és un cultiu que es pot fer de secar moltes vegades, enguany haureu de tenir una mica malament. Si tens un rec auxiliar, doncs sí que hauran crescut molt ràpid, perquè va molt més d'hora aquest any de temporada, diguéssim. Ha començat més d'hora i em sembla que inclús si haguéssim tingut ganes podríem estar menjant calçot el desembre.
I acabarà també abans, no?
Abans,
suposo.
Entenem que sí. Perquè si no, ja la planta aquesta pues, també ja, no? A fer flor i a obrir-se. Llavors, quan arribi ben bé la primavera, que sembla que no, però ja hi som, doncs es comencen a fer malbé, es comencen a passar.
Per cert, ja has provat els calçots que heu fet aquí a l'Ortiga?
Perdona?
Has pogut provar algun dels calçots d'aquí, de l'Ortiga?
Sí, els calçots d'aquí, d'aquest any, sí, clar.
Sí, els has provat, els has provat. I com estan?
Bé, bueno, no sé si tinc el paladar prou fi per distingir entre una anyada i l'anterior, però almenys estem contents de com ens han quedat a nivell de mides, no? Que això és com una cosa molt... Nosaltres fem un calçot fet aquí a Sant Cugat, que no, per tant, no té denominació d'origen ni aquests... diguéssim, tota la reglamentació que hi ha al darrere del calçot, però aquesta denominació d'origen, sobretot el que et diu, és com està, o sigui, les mides que té, no? Si té tants centímetres de llarg i si té un gruix determinat, no? I determina això. Llavors estem contents que aquest any més o menys ens sembla que té la forma adequada, no?
O sigui que té el gruix i la llargada que ha de tenir un bon calçot.
Exacte, sí. La part emblanquinada, la part blanca,
sí.
Que ha de ser llarga, no? No pot ser un calçot molt llarg amb una fulla molt llarga de color verd i que només quedi com una part blanca sota, com si fos una ceba, ha de ser ben llarg.
Uh-huh. El calçot és un producte assequible per a totes les butxaques, però és un producte que, a més, el seu preu no varia gaire, no?, d'un any per l'altre?
Sí, Sembla que no. La veritat, si venguéssim al major, diguéssim, segurament ens enfrontaríem amb més complicacions amb això del preu, com que venem una quantitat molt petita. Insisteixo que els calçots que fem són bàsicament per la nostra calçotada, perquè en fem dues calçotades molt grans i ens en mengem la majoria aquí mateix. Però, clar, entre una cosa i altra són 300 persones, llavors ja se'n mengen uns quants. Al vendre'l només així per a tu consum i en cistelles nostres, doncs no estem gaire exposats a la fluctuació del preu, però és un producte que els anys que portem ha estat bastant estable.
Mm-hmm. Molt bé, doncs hem volgut conèixer més de prop el cultiu del calçot amb el Kevin Fisher de la cooperativa L'Ortiga, a qui agraïm, malgrat els entrebancs que ens ha posat el...
El vent. Si agafar el telèfon des del camp no sigui gaire fàcil.
T'ho agraïm, Kevin.
Que heu sentit alguna cosa.
ens ha arribat. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu,
bon dia. Bé, doncs, mira, això del gruix i la llargada no eren... qüestions que tingués massa en compte, no sabia de la importància
amb
que podien tenir.
Amb tot el tema de l'IGP, de l'indicació geogràfica protegida dels calçots de valls, allà indiquen exactament quins paràmetres ha de tenir el calçot estàndard, diguem, no? Que és el que ben comentava, de que estaven contents perquè aquest any més o menys tenien les mides reglamentàries, a vegades poden sortir més petits. Allà, diguem, el tenir l'IGP, el fet és que també condiciona el terreny on estan cultivats, ha de ser una zona concreta, per tant, es poden fer grans calçots també fora de la IGP, no? Uh-huh. Però, bueno, sí que marquen aquests estàndards i, bueno, doncs està molt bé, no?, que la gent treballi en aquesta línia per aconseguir, doncs, un producte de gran qualitat com és aquests calçots.
I escolta'm una cosa, a nivell de digestió, estem parlant d'un producte, ho dic perquè qui se'n... Bueno, no se'n taula perquè es mengen drets, però qui se'n va de calçotada... cal menjar-ne tants? Cal competir per veure quants calçots ens mengem cadascú?
Les competicions aquestes que es fan.
Són indigestos?
A veure, és més indigest una ceba crua. Clar, pensem que estem parlant d'un producte que ha estat cuinat al final, no? Escalivat, no? A flama, amb el foc. Jo crec que més indigest és el que ens mengem després dels calçots. Perquè una calçotada mai es fa sola, sempre ve acompanyada després de carn a la brasa, botifarra, peus de porc, és a dir, a la que ens anem animant ja després a afegir doncs altres productes, no?, en aquest gran àpat, és normal que la gran majoria tinguem un record de dir, ostres, hem quedat tips, empatxats. Per això també una de les postres tradicionals de les calçotades està tot molt ben pensat, perquè és la taronja. La taronja ens ajuda a pair, ens ajuda, és digestiva. I després, doncs, clar, ja posats, la podem acompanyar d'una mica de moscatell.
Sempre hem de posar-hi...
Per acabar de redonir l'àpat, sí. No? Però realment, jo crec que amb moderació, jo crec que es pot fer una calçotada on ens sentim bé, tal. El que passa és, clar, com que és un àpat desinhibit, on ens ho estem passant bé, és difícil de vegades controlar fins quin punt mengem, i és que en una calçotada, de fet, es menja constantment, perquè des de que prepares el foc ja comences picant alguna cosa, o amb una cerveseta, o amb una copeta de vi, i vulguis que no, doncs, bueno, per això van bé aquests àpats que duren 5 hores, perquè et permet tenir molta estona per anar païnt. Però bueno, jo crec que si ho fem d'una manera moderada, en podem fer més d'un a l'any, i que en tinguem un bon record, que no pensem, ostres, quina indigestió que vaig tenir. No, jo crec que tot, com sempre, amb seny, es pot fer.
I en la seva justa mida. Abans de marxar, tenim una recomanació justament parlant de calçots.
Sí, jo crec que els que sou amants de les calçotades, aquest llibre l'heu de tenir, o si més no, us agradarà molt, a veure si teniu la manera de que caigui a les vostres mans. El llibre és La calçotada ideal i altres receptes amb calçots. És un llibre de l'Àlex Segú, cuiner, on ens explica vida i miracles del calçot des de la seva història, molt recent, bé, no té més de 100 anys. També ens explica, doncs, que bueno, va néixer, el calçot va sortir per casualitat, és a dir, no, ningú el va anar a fer, sinó que com explicava el Kevin, és un procés molt llarg. I després, doncs, ell, per casualitat, una ceba que estava grillada, un dia la va fer la flama i va veure que era molt bona. I a partir d'aquí, doncs, ja va anar a fer aquests calçots expressament, a calçant amb la terra perquè tingui la tija blanca i tot el tema de com fer-los que ens explicaven des de l'Ortiga. Aquell llibre, a part de l'explicació, la història, els àpats, hi ha una part divertidíssima que és la planificació d'una calçotada, què has de fer una setmana abans, què has de fer el dia abans, què has de fer al moment, i després hi ha un planning amb horari.
És
a dir,
tot un procés, això.
A les 12 o a les 11 encenem el foc, no? Ja comencen tots els passos i com repartir-se les feines, perquè de fet tota la calçotada és un àpat col·laboratiu. La gràcia és que tothom tingui un paper a fer, des del que para taula, des del que fa de servei d'intendència en el que vigila el foc, o sigui, cadascú hi té un paper. També hi ha receptes típicament que acompanyen les calçotades, com és la truita de carxofes, que era un dels àpats típics que es feien per acompanyar les calçotades, a part de la carn a la brasa, que ara parlàvem tan típic. I, en acabat, hi ha una relació de receptes, aquestes que us he explicat avui, la gran majoria són d'aquest llibre, de què fer amb aquests calçots que tenim escalivats, que hem de fer de més expressament per poder fer aquestes receptes que queden delicioses amb els calçots escalivats. Per acabar, també dir-vos que hi ha un pròleg de Lluís Gavaldal, cantant dels Pets, que també és escriptor, i que és divertidíssim, que jo crec que en quan el llegiu tots us sentireu identificats amb aquests àpats tan irreverents com són les calçotades.
Doncs avui hem parlat del calçot, de la festa del calçot, que és la calçotada, i de tot l'acompanyament. A més, amb bibliografia, amb aquesta proposta que ens ha portat avui la Sílvia, la calçotada ideal de l'Àlex Segú. Doncs, Sílvia, hem arribat al final. Se'ns ha fet la boca aigua.
A aquesta hora,
i amb la proximitat ja, qui més qui menys, ja està muntant la calçotada.
Oh, jo aquest cap de setmana ja en tinc una.
Tu ja en tens una?
Sí.
Jo estic a punt de començar els preparatius. A veure com va. El que sí que estem segurs és que anirà molt de gust.
I tant.
Gràcies, Sílvia, i ens tornem a veure una propera ocasió.
Molt bé, perfecte.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.